Són les 5 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. La fiscal general de l'Estat, Consuelo Madrigal, ha ordenat al fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, que presenti una querella al Tribunal Superior de Justícia contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, pels delictes de prevaricació i desobediència. El motiu és haver permès el debat i la votació ara fa uns dies de la conclusió de la comissió d'estudi sobre el procés constituent. Canviem de qüestió. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona avui a Masquefa, a la comarca de l'Anoia. El cadàver de la dona s'ha trobat al seu domicili amb signes de violència. La dona tenia 37 anys i era espanyola. Cap a quarts d'11 del matí, els Mossos han rebut l'avís que hi havia una persona morta a l'habitatge. Quan els agents han arribat al pis, situat al carrer Concepció, han trobat el cos. L'àrea d'investigació criminal de la policia catalana ha assumit la investigació per aclarir les circumstàncies de la mort. El jutge ha decretat el secret de sumari. I almenys una persona ha mort, 6 han quedat ferides i n'hi ha 6 de desaparegudes en una violenta explosió avui en una planta química del gigant alemany BASF a Ludwigshafen, a l'oest d'Alemanya. Ha passat cap a 2:15 del matí en unes conduccions del Pont Nord, on la factoria s'abasteix de gas liquat i de petroli. L'empresa ha dit que l'explosió no ha representat cap risc per a la població, però les autoritats han demanat als veïns que evitin situar-se a l'exterior. Hi ha la circumstància que en aquest indret, però unes hores abans, molt a prop, a uns 30 quilòmetres, hi havia hagut també una explosió. I encara us expliquem que l'exèrcit iraquià ha llançat aquesta matinada una operació militar de gran envergadura per intentar recuperar la ciutat de Mosul de mans de Daesh. L'Estat Islàmic, les Nacions Unides ja han expressat la seva preocupació pel 1,5 milió de civils que hi ha a la ciutat del nord de l'Iraq i el risc que l'atac acabi derivant en una nova crisi humanitària. Fins aquí l'actualitat. Ara us deixem amb una nova edició del programa Estem amb tu, amb el Toni Guerrero i el seu equip.
Ràdio Estel. Bossòst era Val d'Aran 106.0.
Cada dimarts a les 9 del matí expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros. Un espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, Doctor Pros. Els dimarts a les 9 del matí a Ràdio Estel. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.
Del 14 al 18 de desembre, vine amb nosaltres a viure de primera mà els pessebres de Nàpols i Campània. El pessebre jesuïta de Santa Clara, la gruta il·luminada del de l'església de Santa Teresa, les grans figures del pessebre del Gesu, els del Museu de San Martino, els pessebres de la província de Salern. Aquest any descobreix els pessebres napolitans amb el Club Més Amics del 14 al 18 de desembre. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770. Tots som iguals, però a la vegada diferents. Tots som iguals. Programa especialitzat en sanitat, temes socials i persones amb capacitats diverses. Tots som iguals, presentat per Ramon Rion, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, aquí, a Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit. Us espero al Bàsquet al Dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
L'error de la nostra època consisteix que els seus homes no volen ser útils, sinó importants.
Winston Churchill, polític. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, bona tarda la Vall d'Aran. Comencem la setmana, avui és dilluns 17 d'octubre de l'any 2016. Naturalment, aquí a Ràdio Estel estem ja preparats, tot l'equip de Estem amb tu. I no hi ha cap dubte que hi ha un significat, i és que ens agrada molt estar amb tu. Per començar també la setmana i per començar, com tots els dies, estimat Lluís Torrelles, bona tarda, Lluís.
Bona tarda, Toni.
Què tenen que fer els nostres oients a partir d'aquest moment per contactar amb nosaltres?
Doncs mira, ens poden fer like a la nostra pàgina de Facebook Estem amb tu, ens poden seguir a Twitter a la nostra pàgina Estem amb tu Ràdio, repeteixo, Facebook Estem amb tu, Twitter Estem amb tu Ràdio, ens poden enviar un correu electrònic a estemamtu@radiostel.cat, repeteixo, estemamtu@radiostel.cat, i ens poden trucar al 93-409-2771. 93-409-2771.
Gràcies, Lluís. 93-409-2771 i 93-409-2772. Això també serveix pel pot de Colnatur. Cap de setmana, però no te n'has oblidat, no?, de la culleradeta de Colnatur. Bé, i què tal? Com et prova? Alguns de vosaltres m'heu dit, els que ja fa un mes i mig, doncs que preneu, que heu conegut Colnatur, doncs que ho senta molt bé. Perquè abans potser et preocupaven els teus ossos o les teves articulacions. Això tampoc es cura en un mes, dos mesos, tres mesos. Això has de tomar, si pot ser, durant bastant de temps, i si t'agrada i et trobes bé o estàs millor, ho pots prendre sempre que tu desitgis. La teva pell, sí, alguns de vosaltres m'han dit doncs que després de l'estiu ara està millor. És dir, que amb Colnatur heu notat també una diferència, no? La pell torna a viure. I això és molt important. I això com es pot assolir? Pues tots els dies amb una culleradeta de Colnatur. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Doncs si vols el pot de Colnatur el proper divendres, es truques ara mateix, parles amb la Inés, entres al llistat, no tens que entrar en directe i et comences a provar Colnatur. Ja veuràs què et dirà. 93-409-2771 i 93-409-2772. A partir d'aquest moment, línia oberta i tots plegats amb Colnatur. En aquest moment, la Inés Granados i també el meu estimat amic Mario em diuen que tenim tantes trucades que també donarem un altre telèfon. 93-409-2774. És a dir, 93-409-2771, 93-409-2772 i 93-409-2774. I és que tothom està en l'entorn de Colnatur. Hi ha bolets. Han arribat els bolets. I els millors bolets, naturalment, t'esperen a Can Barrina. Al quilòmetre 12 de la carretera de Palau-Tordera al Montseny. Els bolets també t'esperen al Lou de Reig, a la carretera Palau-Tordera al Montseny, quilòmetre 11. La millor cuina catalana. Can Barrina i Lou de Reig. Ja pots demanar, diguéssim, la taula o la visita, perquè tu ho puguis dir de tot abans o tinguis la millor informació, pots trucar en aquest telèfon. 93-847-3065. 93-847-3065. Tothom t'espera, tot l'equip de Can Barrina i Lou de Reig. 93-847-3065. Anem a començar la setmana, anem a començar amb música, i atenció perquè els nostres convidats d'avui són el Divo.
Sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo chi aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì la lacrima e lui credette di affogare. Che ti guardano così vicini e veri, ti fan scordare le parole, confondono i pensieri. Te.
A Ràdio Estel, estem amb tu, Toni Guerrero. Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Subvencionamos los honorarios para constituir tu nueva empresa. Te ayudamos con la financiación. Buscamos para ti el mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales y las ayudas a proyectos. Tú tienes la decisión. Con Beta Legal seguro que puedes. Siempre pensando en ti, porque no queremos que lo legal te suponga un problema. ¿Estás preparado? Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614, o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93-310-2705. 93-310-2705. mipizarra.es.
Clínica Clarós. Més de 60 anys al teu servei. La teva clínica de sempre, ara amb més solucions i més serveis. Especialistes en otorrinolaringologia avançada, implants coclears i d'oïda mitja, audiologia clínica, cirurgia plàstica facial, logopèdia, foniatria i psicologia. La nostra llarga experiència t'ofereix una assistència mèdico-quirúrgica de nivell internacional. I, a més, no et fem esperar. Demana cita prèvia al 93 203 1212, 93 203 1212 o visita'ns al carrer dels Vergós 2931. Clínica Clarós. La teva clínica de confiança.
Els convidem a visitar el Parc Natural del Montseny, on trobaran l'hotel-restaurant Can Barrina, una masia típica catalana on podran degustar la millor gastronomia en un entorn únic per gaudir del descans i de la seva família. Ens trobem a 450 metres sobre el nivell del mar, envoltats de boscos, alzines, castanyers i pins. Can Barrina, a la carretera de Palau-Tordera a Seva, quilòmetre 12, al Montseny. Truca'ns al 93 847 3065, 93 847 3065, o visita'ns a canbarrina.com. Can Barrina. A Ràdio Estel sempre estem amb tu, i a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
I també, senyores i senyors, com sempre, al començament de la setmana, i és a dir, també tots els dilluns, comencem el programa i comencem també amb esport. Domènec García, bona tarda, Mingo.
Hola, bona tarda, Toni.
Bé, com ha anat el cap de setmana?
Bé, mira, veiem futbol a tot i hora.
Jo estic pensant, que segur que també ho vas veure, que tu també has sigut un mestre del món del motor. Les motos, els cotxes, etcètera, etcètera. No?
Havia fet alguna cosa, sí.
Bueno, però anem a fer-li un homenatge per començar el programa d'avui, si et sembla bé, amb l'amic Márquez, no? Que reprèn el seu imperi. El pilot de Cervera, geni... el pilot de Cervera engrandeix d'alguna manera la seva llegenda amb el tercer títol de MotoGP. En 4 anys això és quasi impossible per més d'un, no?
Sí, no, és un geni del pilotatge, de les motos, de la manera de ser, de la manera d'enfocar les coses, del seu tarannà, de la seva idiosincràsia. Fixa't que mai perd el somriure, que és una persona que viu la vida alegrement i que Déu li ha donat aquesta bueno, virtut de poder pilotar una moto de 200 cavalls amb una facilitat extraordinària i mira, amb 23 anys són ja 5 títols mundials els que porta, no? I els que sembla que portarà, perquè a més el d'aquest any té un mèrit encara més gran si tenim en compte el que va passar l'any passat amb el Tino Rossi i tot allò que va ser una excusa de l'italià perquè havia perdut el títol mundial davant de Jorge Lorenzo, no? I que ell aquest any enfrontava la temporada doncs, amb una moto que els tècnics de Honda van esgarrar una mica
perquè no va funcionar com tenia que ser al començament de temporada i finalment ell, pues bueno, a diferència de Pedrosa, que tampoc no ha aconseguit posar-la a punt, ell sí que va aconseguir posar-la mitjanament a punt fins a aconseguir aquest títol mundial.
Per tant, el Marc i el seu germà, o podem dir els germans, tenen molt que veure, no?, amb l'impacte del món de la moto en aquests moments, no?
Home, imagina't, però a més, el títol mundial han aconseguit el circuit propietari de Honda, com Motegi, i el país natural de Honda. Vull dir que aquest nano, de cara a la seva companyia, que és una companyia molt important dins del món de l'automoció, en aquests moments és una icona, no? I per als japonès també, vull dir, el seu germà Àlex, doncs, està lluitant a Moto2, em sembla que no té les virtuts del Marc, però, vaja, el del Marc és prodigiós, vaja, s'ha fet el pilot més jove en aconseguir 3 títols mundials en tota la història, que són ja més de 60 anys del Mundial de Motociclisme.
Es pot dir d'alguna manera, o es pot interpretar d'alguna manera, que el món de les motos està superant l'afició i l'emoció dels cotxes?
Home, és indubtable de que els últims temps han aconseguit a MotoGP,
sí.
I això és un mèrit de l'organització de Dorna, que són els espanyols liderats per Carmelo Ezpeleta, que van introduir una sèrie de modificacions al reglament i sobretot una que va ser bàsica, que és que la centraleta electrònica de totes les motos és comú. És comuna, o sigui, tenen la mateixa electrònica totes les marques, amb la qual cosa s'ha restablert una igualtat extraordinària. Fixa-t'hi tu que aquest any fins a 8 pilots han guanyat curses del Mundial. Vull dir que això no passava, bueno, des de feia molt temps, no? 8 pilots diferents guanyant curses del Mundial. En canvi, a la Fórmula 1 ja ho veiem tots. Quan no és Mercedes, és Mercedes la que guanya, no? Vol dir que no, quan no guanya el Hamilton, guanya el Rosberg, o al revés, no? I clar, i les motos estan en aquest aspecte, evidentment, en una altra dimensió, perquè hi ha una igualtat extraordinària.
Els joves que ens estan escoltant, molts en aquest moment, que estan a la sintonia de Ràdio Estel i que poden pensar això, no? És dir, és més fàcil dedicar-te a la moto que amb aquests grans bòlides?
Home, sí, tenim que reconèixer-ho. És més fàcil arribar amb una moto perquè, bueno, a més hi ha més facilitats, hi ha 3 categories, començar a Moto3, pujar a Moto2 i després a MotoGP. Fixem-nos que de pilots de casa nostra, com els germans Espargaró, com el Viñales, com el, bueno, ja hi hem dit, el Pedrosa, com el Márquez, vull dir, han anat escalant posicions i ben joves han arribat a MotoGP. Ara, per arribar a la Fórmula 1, tens que ser un absolut fora de sèrie, no? Un absolut fora de sèrie, sobretot per pilotar un monoplaça de les marques més importants, com poden ser, doncs, Red Bull, Ferrari i sobretot Mercedes.
Es comenta molt avui en dia, dintre del món de les motos, de que el Rossi no ha passat una bona nit, no? Es mereixia el que li està... El Rossi.
Que, el Rossi.
Sí, que dic el Rossi, que s'ho mereixia, tal com ha finalitzat la temporada d'enguany.
Ell anava boig per aconseguir l'any passat el seu 10è títol mundial. En té 9, el Rossi, i li falta un títol mundial per arrodonir arrodonir la seva carrera esportiva, que ha sigut la més brillant en aquests moments de tot el motociclisme de velocitat, no? I aleshores la seva tàctica d'anar puntuant a totes les proves, que va anar fent com una formigueta sense ficar-se massa en guerres amb Lorenzo, amb Márquez i també amb Pedrosa i altres pilots, i li va sortir malament. Li va sortir, ell volia el títol de, no aquesta temporada, sinó de la passada temporada. Li va sortir malament i aleshores va buscar un culpable, quan la veritat és que l'únic culpable va ser ell mateix, perquè, clar, penso una cosa, aquests nanos tenen, bueno, el Márquez té 23, o em sembla que encara no ha fet els 24 anys, però és que el Valentino està amb 37 anys, el Lorenzo està amb 28. Vull dir que l'edat, vulguis que no, amb un esport de reflexes i concentració com aquest, no perdona. I el Valentino, doncs clar, aquest any el Márquez ha aconseguit amb 3 grans premis d'antelació el títol mundial, no es pot demanar més.
Mingo, em sembla que el Mario, que ja el coneixes, aquest gran tècnic, com els grans tècnics sí. que tenim aquí a Radio Estel, ha trobat, bueno, ja ho tenia preparat perquè és un gran professional. Escoltem sí. una mica el Marc, et sembla bé?
Sí, sí,
oi,
tant.
Una jornada inesperada, podríem dir. Sí que hem sigut campions, però quan m'he llevat no sentia cap ni nervis ni com una carrera normal, no? Perquè ho veia tan difícil, veia que havia de passar aquí una carambola tan gran que no ho veia factible, però bueno, una vegada més la paraula impossible s'ha de prohibir del nostre diccionari i sempre que hi hagi una mínima possibilitat, confiar-hi. Guanyar la cursa, guanyar el títol a casa de Honda, davant dels jefes, que també és important. Això jo crec que és un títol que ens l'hem guanyat. Potser és el títol que he sentit més pressió, que he tingut que mantindre més pressió, més calma, però bueno, ens l'hem guanyat i sobretot agrair a Honda, agrair a l'equip i dedicar-li a la meva àvia, que la vaig perdre aquest any, i segurament estaria molt, molt contenta.
Mingo.
Sí, sí.
Molt bé, no?, tindrà el Marc.
Sí, sí, oi, tant. el Marc ja ho veus, amb totes les seves declaracions, el nano traspua optimisme, felicitat, és una persona atenta, amable, mai té un no, i sempre va amb el somriure als llavis, vull dir que és tots els requisits jo crec que té per considerar-se un gran campió. Nosaltres pensàvem que amb Crivillet i Lorenzo ho havíem vist tot amb moto... Bueno, primer allò era 500 centímetres cúbics, el títol del Crivillet, i després el Lorenzo de MotoGP, i ho havíem vist tot i tal, noi, però l'aparició d'aquest veritable geni de la moto ha estat fulminant.
Mingo, una forta abraçada i fins al proper dilluns.
A tots vosaltres.
Adéu-siau.
Dilluns.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel reserva per als dimecres a les 11 de la nit un temps de diàleg, mitja hora per compartir l'experiència religiosa des de la seva diversitat, amb testimonis de persones creients, activitats de les diverses religions i una mirada completa de les creences que parlen, escolten i es coneixen. Temps de diàleg, un programa de les religions al servei de la pau. Us esperem els dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Estel.
Temps de diàleg, amb Ignasi Miranda.
Senyores i senyors, amigues i amics, Can Barrina es vesteix de gala. El proper divendres, dia 21 d'octubre, gran sopar líric a Can Barrina. Amb la gran actuació del tenor internacional Ignacio Encinas. La soprano, Maria Àngels Damunt. La sarsuela i l'òpera. Tot el Montseny i, naturalment, a Can Barrina. Proper divendres, dia 21 d'octubre, facin la seva reserva i gaudeixin d'un gran sopar líric. Truquin ara mateix en aquest telèfon 93 847 30 65. Repeteixo, 93 847 30 65. Gran sopar líric a Can Barrina, el dia 21 d'octubre, divendres, a partir de les 8 de la nit.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Senyores i senyors, amigues i amics, recordin que l'Arturo Fernández, l'actor Arturo Fernández, els espera al Teatro Apolo de Barcelona. Enfrentados, no s'ho perdi. Al Teatro Apolo de Barcelona els espera Arturo Fernández.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Dos quarts de sis de la tarda, avui és dilluns, i avui toca, en la primera part del programa, parlar, entre altres coses, d'esport. Ara és el torn per Josep Pons. Estimat Josep, bona tarda.
Estimat senyor Guerrero, molt bona tarda, magnífica tarda.
Et tinc que fer una pregunta a nivell familiar.
Sí,
són tants anys que som amics. Com ha anat aquest viatge de nuvis?
Hombre, aquest viatge de nuvis ha anat sensacional, estimat Toni. 45 anys, aniversari de 45 anys, feliçment casat amb una dona excepcional que vostè coneix perfectament i que admiro. Hem sigut afortunats, estimat Toni Guerrero.
Molt, molt, molt.
Tant vostè com jo, amb les respectives esposes. És molt important, eh? Molt important.
Importantíssim. Estimat Josep, anem doncs, amb l'esport i amb el nostre estimat Barça. Luis Enrique ha reservat a Messi, Neymar i Suárez perquè siguin letals. Els dies, naturalment, importants. L'espera valdrà la pena, Josep?
Oh, i tant que valdrà la pena, sense dubte que valdrà la pena. Jo crec, sincerament, que Luis Enrique en alguna ocasió s'equivoca en tantes rotacions. Les rotacions s'han de fer, però paulatinament. Ara, Toni, les alineacions no són com aquelles d'abans, que teníem els equips de memòria, allò dels Ramallets, Oliveira, Rodríguez, Sagarra, Gensana, Tejada, Cubala, Martínez, Suárez i Sibort, o l'Atlètic de Bilbao, Carmelo, Rue, Garay, Canito, Mauri Maguregui, Arteche, Maracay, Darío... No, escolti, avui en dia cap equip de primera divisió pot disputar totes les competicions amb una alineació fixa. Es tenen que fer rotacions, però aquestes rotacions s'han de fer amb mida, s'han de fer a proporció. Per exemple, com a molt, un canvi per línia, no més, i sobretot mantindre la columna vertebral. Això és el que no va fer Luis Enrique contra l'Alavés, ni amb el Celta de Vigo, i vam perdre les possibilitats dels automatismes i de donar el màxim rendiment. Sembla que se n'ha donat compte. No entenc, no obstant, que, per exemple, Vigo i Iniesta no jugués i, en canvi, Nés a la selecció jugués i el dissabte contra el Deportivo tampoc va jugar. Sembla que estiguem dosificant els jugadors per la selecció i no pel Futbol Club Barcelona. Però, a part d'això, jo ho tinc molt clar. Avui en dia, un equip nivell Barça té que tindre 15 o 16 jugadors titulars. No pot ser que baixin de l'1 al 10 de la valoració qualitativa cap jugador del 8, 8 i mig al Futbol Club Barcelona.
Josep, portem 8 setmanes de Lliga,
sí.
I realment el que ha succeït esportivament i futbolísticament aquest cap de setmana, jo no ho recordo massa, no? És a dir, els 4 primers classificats, que són també els 4 equips que estan a la Champions, bueno, han marcat tots molts gols. Això què vol dir? Que està canviant també la forma, la tècnica del futbol, Josep?
Bueno, això és el que
vol
dir...
O que tenim grans delanters.
Sí, sí, això el que vol dir és que el futbol espanyol està molt per sobre dels altres. La prova és que les competicions d'Europa, els equips espanyols, pues, o les guanyen o estan a la final. I qui diu la Champions diu a l'Europa League, el Sevilla o en altres moments el València. O sigui, i a l'Atlètic de Madrid, no oblidem l'Atlètic de Madrid, que és un equipàs superben portat pel Simeone, amb un director esportiu com és el Caminero i amb un president com és el Cerezo, que no té res a veure amb l'Atlètic de Madrid del Jesús Gil. O sigui, avui en dia aquests equips tenen un potencial ofensiu tremendo que evidentment marca una diferència. Sobretot, jo diria a l'Atlètic de Madrid amb un 7-1 al Granada, el dia de les Penyes, amb el camp de l'Atlètic de Madrid rebosant, l'afició entregada, el que està fent a Simeone realment mereix tot el reconeixement, i molts diuen és que ja té un pressupost l'Atlètic de Madrid equiparable al del Barça o al Madrid. Bueno, qui digui això no sap el que es diu. El pressupost de l'Atlètic de Madrid d'aquest any, que és el més alt, 250 milions. I, en canvi, el del Barça i el Real Madrid està rondant els 700. I amb visió de molt poc els 1.000, no? Per una altra part, el Barça va guanyar amb molta facilitat amb el Depor. Jo crec que el trident és el que marca la diferència. Tenim el millor trident de la història del futbol. Mentre aquest trident rendeixi, tot l'altre es tapa amb facilitat. I, bueno, el Real Madrid, al camp del Betis, també, després d'aquests 4 empats que portava, va golejar, perquè el Real Madrid té un potencial ofensiu tremendo. Fins i tot Isco va marcar 2 golarros, que els que coneixem a Isco no ens sorprèn gens, però un equip que té el Cristiano, el Bel, el Benzema, Isco, Kroos, etc. Marcelo, cuidado, que és un lateral esquerre que actualment, sense dubte, és el millor del món, no ha de sorprendre en absolut que tingui aquesta enorme capacitat ofensiva que cristal·litza amb golejada.
I el proper diumenge pot canviar potser una mica la classificació, perquè tenim un Real Madrid, l'Atlètic de Madrid, i un València-Barça.
Bueno, sí, sobretot el Real Madrid-Atlètic de Madrid és un partit molt interessant, molt equilibrat. En aquest moment és molt difícil saber qui és el favorit i qui deixa de ser-ho. No és com abans. I el València-Barça, quina llàstima d'aquest València que ha canviat l'entrenador. I, bueno, pues, a Gijón va guanyar. No va convèncer. El Gijón hagués pogut empatar perfectament, però, esclar, ja és un València molt diferent de l'entrenador de l'Astiazarán. Actualment hi ha un revulsiu, hi ha jugadors de qualitat i, per tant, serà un València més difícil. No serà gens fàcil, però no oblidem, estimat Toni Guerrero, no oblidem que abans tenim aquí a casa nostra partit de Champions.
Ahir estava jo, però bueno, tu, com que ens saps, ja t'has avançat, doncs molt bé. Abans que res, una sola cosa, eh?
Sí,
perquè, no sé, té que estar preocupat el noi. El Paco Alcácer, com ho veus?
Bueno, jo en principi haig de dir que és un fitxatge que no he acabat d'entendre, com tampoc en el seu moment de l'Aleix Vidal, ni el d'André Gómez, sobretot tenint en compte el preu. André Gómez se'n val 65 milions, Paco Alcácer són 32 més Munir. Jo crec que Munir és un molt bon jugador. Munir pot explotar el València i pot costar 40-50 milions en un any o dos. El contracte s'hagués tingut que fer de recompra fixa. Penso que ha sigut un greu error. I, per tant, Paco Alcácer ens surt un nou molt car. Jo crec que la relació rendiment-cost és desorbitada i, pel que l'he vist, li costarà una mica d'encaixar amb el Futbol Club Barcelona. No obstant, haig de dir que el dia del Deportiu de la Corunya, el passat dissabte, ja em va donar la imatge una mica més d'una ubicació clara, va tindre oportunitats, no li va entrar, però ja no el vaig veure desconcertat com el havia vist els trams de partit que havia jugat anteriorment. Jo crec que el Barça ha de fitxar jugadors contrastats, tipus Dybala, tipus Coutinho, tipus Gundogan, jugadors d'aquest nivell, i els altres de la cantera, o bé abans de que explotin. Per això fa falta l'estructura de tècnics que té el Futbol Club Barcelona. Fitxar a cop de talonari, com es fa, jugadors que no passen de l'1 al 10, del 8 en amunt, sincerament ho considero un greu error.
Tal com deies, estimat Josep, demà passat Manchester, el Guardiola, que diu que estima molt el Messi.
Sí, estima molt el Messi i estima molt el Barça, però, bueno, avui podem llegir els mitjans de comunicació, concretament el Mundo Deportivo, que ha intentat fitxar-se a 4 jugadors, ni més ni menys, no? El Bravo, el Ter Stegen, que ja els comptabilitzo com a un, perquè si fitxa un no fitxa l'altre, després Neymar, Messi i Busquets. Toni, amb amics així no necessitem enemics, sincerament, no? Bueno, a part d'això, el City és un gran equip, té grans jugadors, s'ha gastat 215 milions d'euros en fitxatges, el De Bruyne sembla que està recuperat, la defensa sembla ser que amb el Kolarov està més afiançada, la porteria guanya nivell amb Bravo respecte a Hart, que era el punt feble si no tenia la nit, i sincerament crec que serà un partit bastant disputat, bastant igualat, però, Toni, estimat, si el trident està en forma i es posa les piles. Actualment no hi ha equip que tingui possibilitats, sobretot al camp del Barça. El camp d'ells també, però no tant. Però el camp del Barça, jo crec sincerament que el trident, l'enorme talent que tenen els tres jugadors, que tenen que estar al pòdium dels tres millors, supera qualsevol adversitat que li pugui aportar el City.
Bé, i que el Neymar no es posi nerviós, que aguanti una miqueta, et sembla bé, no, també?
Bueno,
home,
és que
li peguen moltes patades. Bueno.
Anava a dir, el Neymar és el jugador que rep més patades, més faltes reiterades, més provocacions de la Lliga Espanyola, i els àrbits miren cap a una altra banda. Qui pot dubtar, estimat Toni, que si aquest jugador vestís de blanc no tindria cap problema i no rebaria ni un 10% de les patades, agressions i provocacions que rep. No crec que hi hagi ningú que entengui una mica que ho dubti.
Estimat Josep, una forta abraçada i fins la propera setmana.
Una altra per tu, Toni. Una abraçada. Adéu-siau.
Amigues i amics, estem amb tu. Estem a Ràdio Estel. Fins aquí aquest dilluns, l'esport.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero.
Encara no coneixes la joieria Gem Ferrer? Al nostre establiment t'oferim allò que estaves cercant. Dissenys personalitzats sempre amb la màxima qualitat i originalitat. Ens adaptem a tu, perquè volem que et sentis únic i especial. A més, també disposem de serveis de reparació, fabricació i transformació de joies, rellotgeria i reparació de totes les marques de rellotges. A Gem Ferrer ens esforcem per aconseguir els millors resultats. Ah, i si com a molts de nosaltres t'ha enxampat la cresta de setembre i necessites finançament, a Gem Ferrer també comprem plata i or. T'estaràs preguntant on pots trobar-nos, no? Visita'ns al carrer Montaner 76 de Barcelona o truca'ns al 93-453-0391. 93-453-0391. A Gem Ferrer pensem en tot. A què estàs esperant?
I recordin que el nostre joier Gem Ferrer també els espera al carrer Palència número 12. Gem Ferrer.
Els convidem a visitar el Parc Natural del Montseny, on trobaran l'hotel-restaurant L'Ou de Reig. Un establiment on podran gaudir d'uns dies de descans en un meravellós entorn i de la millor gastronomia catalana, recordant la cuina típica de la iaia. L'Ou de Reig, a la carretera de Palautordera a Ceba, quilòmetre 11. Truqui'ns al 93 847 3065, 93 847 3065, o visiti'ns a la nostra web canbarrina.com. L'Ou de Reig.
¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es podrás descubrir un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines qué es lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees con pizarras escribibles, ya sean blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con la posibilidad de convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93-310-2705. 93-310-2705. Mipizarra.es.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Amigues i amics, que content estic perquè, no sé, es poseu en contacte amb nosaltres i ens dieu, i quasi tots coincidiu, per no dir tothom, doncs que esteu molt contents d'haver conegut el que és mipizarra.es. I per aquest motiu, doncs estic molt content d'ara connectar amb el Pablo Moreno, que és un dels socis de mipizarra.es, i dir-li des d'aquí, des de Catalunya, bona tarda, Pablo. Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, Toni. Buenas tardes.
Bueno, pues lo que decía hace un momento, el oyente que lo está probando, naturalmente se siente satisfecho. ¿Por qué? ¿Cómo ha venido esta creación de mipizarra.es? ¿Cómo nació la idea? ¿Y por qué se consiguen estos grandes resultados? Seguramente una de las fórmulas será tener un buen equipo, trabajar con seriedad y poder ofrecer algo distinto a lo que existía hasta ahora, Pablo.
Pues justamente esa es la fórmula ideal para conseguir lo que hemos conseguido. Y entonces, si me lo permites, soy Tony y me gustaría hablarte en esta tarde de la creatividad de los niños.
Creatividad de los niños, exactamente. Y que son muchos los peques que ya usan mipizarra.es. Pues mira, te escucho con toda la atención que pueda tener.
Pues sí, mira, Tony. Te explico, porque aprovechando la noticia que ha salido la semana pasada, con Colegio de Escolapios, en Soria ha superado a Finlandia en el informe en pruebas de lectura y matemáticas, pues eso es un avance muy bueno aquí en España. Se están aprovechando todas las herramientas que se tienen al alcance para desarrollar justamente esa creatividad que tienen los niños y enseñarles de una mejor manera. Así que, fíjate, la creatividad es algo muy curioso porque es algo que, al igual que la inteligencia, la tenemos todos y se puede desarrollar y potenciar. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se potencia? Pues justamente dándoles herramientas a los niños para que puedan expresarlo. Uh-huh. Y entonces, pues eso es muy interesante. Por eso los padres y a los educadores es a quien corresponde potenciar esta creatividad que tenemos todos. Y entonces es muy interesante, por ejemplo, lo que tenemos nosotros. Nuestro producto para los niños es ideal, porque pinta, y a la vez que pintan es un pasatiempo genial para los niños, y entonces no solamente les divierte, sino también que justamente favorece toda su creatividad, que los niños tienen muchísima, y hay que sacarla y explotarla. Mejora sus capacidades de atención, de concentración, y bueno, cuando pintan en la pared, tiene otra ventaja muy buena. No solamente esto, que fomenta la creatividad, sino al hacer movimientos amplios, al pintar la pared, ejercita los músculos como los del brazo y de la espalda. Así que fomenta también, tiene más equilibrio y más fuerza.
Esto se puede utilizar en un colegio, pero también en las casas, ¿no?
Claro, en cualquier sitio, una superficie, como siempre decimos.
¿Y
una
por qué?
Superficie lisa, ajá. Perfecto.
¿Y por qué es tan importante, Pablo, estimularla desde pequeños?
Pues es importantísimo porque una vez que el niño aprende a desarrollar esa creatividad de bien niño, por decirlo así, eso ya lo lleva en su ADN. Entonces, en el futuro, cuando tiene que enfrentarse a trabajos en la universidad, a trabajos también en cualquier trabajo que tenga que desarrollar, bueno, pues todo eso, esa creatividad va intrínseca. Y hoy en día se fomenta mucho la creatividad. Todos los trabajos fomentan ese mismo, el trabajar en equipo, y eso es fabuloso.
¿Qué diferencias entre la creatividad de un niño y la de un adulto?
Bueno, pues muchísimas. Y más los adultos ya de mi generación. Desgraciadamente tenemos menos creatividad, ¿por qué? Porque se nos ha enseñado de otros métodos. Seguramente a lo mejor también, Tony, en tu tiempo, ¿no? A mí me enseñaban pues todas las mesas puestas de frente a la pizarra, atendiendo uh-huh. al profesor. Hoy en día se trabaja de otra manera. Ponen las mesas de tal modo que se puedan agrupar en equipos de dos, de cuatro, de seis, y así los niños pueden trabajar unos con otros. Fomentan justamente el trabajar en equipo. Y eso es genial, eso es fabuloso, porque fomenta esa creatividad que buscamos, el trabajar en equipo, y es fabuloso. Y ahí, por ejemplo, uno de los últimos proyectos que hemos hecho aquí en Madrid, justamente uno de los colegios, desarrolla estas técnicas en el que han pintado con nuestra pintura de mipizarra.es, toda una pared, para que los niños justamente trabajen en equipo, y también tienen esas mesas para trabajar juntamente en equipos. Eso fomenta muchos valores a los niños.
Pablo, ¿es cierto, estoy pensando en este momento, que el arte ayuda a desarrollar el pensamiento? ¿Cómo?
Pues es que es desarrollar el pensamiento desarrolla muchas habilidades que tienen los niños ahí escondidas. Es que los niños tienen una creatividad increíble. Entonces, justamente ese pensamiento hay que buscarlo, y hay que darle las mejores herramientas para desarrollar ese pensamiento.
Afirman que al pintar de pie, atención, al pintar de pie, las mejoras en las aptitudes del niño son mucho mayores. ¿Por qué, Pablo?
Pues por lo que te comento antes, porque, como hemos dicho, ejercita los músculos del brazo, de la espalda, favorece su creatividad, la capacidad de atención y de concentración. Y también algo muy interesante, aprenden a compartir y tolerar a los niños, porque al final lo que están compartiendo es una tiza o un rotulador, y trabajan todos en una misma pared, en un mismo sitio. No tienen su propio apartado, por decirlo así, sino que trabajan en equipo. Y bueno, pues eso es muy importante, el conseguir que aprendan los niños esos valores tan importantes, el de compartir y tolerar. Yo creo que fomenta una sociedad muy buena en nuestro país.
¿Qué otras cualidades y hábitos importantes para su desarrollo intelectual adquieren los niños gracias a mipizarra.es?
Pues justamente esos, Tony, los que he mencionado. Esos valores...
Era por si nos olvidábamos de alguno, ¿eh?
Sí, pues estoy mirando, revisando, pero vamos, no me dejo ni uno ya. Lo tengo todo check.
Oye, Pablo, perdona. Le estás cogiendo al gusanito, ¿eh? Ya de la radio. Una buena dicción, una buena voz, ¿eh? Y un programa con audiencia como este. No se puede pedir más, ¿no?
Muchas gracias. Bueno, pero bueno, poca experiencia tengo, pero bueno, a la tuya, pero se intenta por lo menos.
Para finalizar, comentarnos o coméntanos la siguiente cita, Antonio Machón, autor del libro El dibujo de los niños.
Sí, me encanta esa cita. Ver dibujar a un niño es ver su pensamiento en acción, asistir al nacimiento de su inteligencia y de su personalidad. Me parece una cita increíble para niños. Y lo que te digo, es lo que te mencioné antes, es muy interesante porque conseguimos eso en los niños, fomentar esa creatividad. Bueno, mi niño, por ejemplo, que tiene 2 años y medio, está pintando las paredes y es que le ves, es que disfruta pintando y desarrollando. Aunque esta mañana ha desarrollado demasiado su creatividad. Ha cogido todo el zumo y me lo ha esparcido por la pared. Pero bueno, eso es las desventajas que tiene los niños creativos.
Qué bonito, qué maravilloso, Pablo, es poder acercarse a los niños, ¿no? Estar con ellos, ayudarles. Y claro, si tenemos una mipizarra.es, entonces ya yo creo que ya no se puede pedir casi nada más, ¿no?
Es un trabajo apasionante, además, el trabajar con niños y el poder darles a los profesores, magníficos profesores, por cierto, que tenemos en este país, darles esas herramientas precisas para que desarrollen esa creatividad. Bueno, es un trabajo maravilloso.
Bien, pues me dice Inés que ya está llamando a los oyentes para que demos el teléfono y también la web 93-310-2705, 93-310-2705. Tot el que ens ha explicat el Pablo Moreno i moltes coses més es poden informar, tan sol informar-se. Després vostès ja decideixen el que vulguin fer amb mipizarra.es. 93-310-2705, on entrar a mipizarra.es. Així de fàcil, mipizarra.es. Pablo, nos vamos con música. Y a ver si te gusta esta canción apropiadísima para mipizarra.es. Pablo.
Perfecto, Tony. Muchísimas gracias.
Escucha la canción, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Vale, adiós.
Unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sé el cielo azul. Yo para que no me sufren el mar. Yo canto para
los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Yo canto porque sea verde el jardín, y yo para que no me apaguen el sol. Canto por el que no sabe escribir, y yo por el que escribe versos. Quiero un mundo feliz.
los que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canten los niños que hacen la voz, que aman la luz. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su
Estem amb tu, Toni Guerrero. ¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93-310-2705. 93-310-2705. Mipizarra.es.
60.000, 23.000 o 30.000 solo son números. Lo que los hace grandes son las historias que hay detrás de ellos, como los 60.000 niños atendidos, los 23.000 empleos creados o las 30.000 viviendas sociales. Gracias a todos por hacerlo posible un año más. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Ai, 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 aquesta sintonia, oi que la coneixem? És que avui toca, també, per començar la setmana, parlar de gastronomia. I per aquest motiu, agradable motiu, positiu motiu, anem cap al Barceló Sants, a l'hotel, que està molt a propet d'aquí, de Ràdio Estel, i, per tant, el nostre xef estimat es deu estar escoltant. Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
Com ha anat el cap de setmana? És una cosa que sempre es pregunto a tots els col·laboradors perquè m'agrada escoltar. Ho he estat molt bé. Tu t'ho has passat treballant, suposo.
No, aquest cap de setmana me l'he passat fantàsticament
bueno.
Bé.
Bueno,
treballant també, però bueno.
Enhorabona. Però bé, has notat a faltar una miqueta, no?, la cuina del Barceló Sants, el teu meravellós equip. I com ha començat la setmana per tu? Has entrat amb, no sé, amb sàvia nova, vitalitat, ganes de cuinar, etcètera,
etcètera? Amb molta força. Després d'haver descansat dos dies, amb moltes ganes de tirar cap endavant.
I a més, deus estar una miqueta content, almenys una miqueta, o molt content, perquè ja podem cuinar amb bolets, no?
Sí, bueno, amb aquestes pluges, aquest cap de setmana, avui ja comencen a telefonar els proveïdors, que ja comencen a sortir.
Perfecte.
Encara una miqueta cars.
Bueno, doncs molt bé. Primer els ingredients repetits una vegada, perquè tothom pugui prendre bona nota. I la pregunta més que obligada, quin plat per avui, Ramon?
Bueno, avui producte. Igual que hi ha bolets ara a la tardor, doncs tenim el codonyat.
Pues molt bé.
El codony. I és molt senzill. És, per un quilo de pulpa de codonyat necessitarem 750 grams de sucre.
Uh-huh.
O sigui, per un quilo de pulpa de codonyat, que ara us explicaré com ho farem, 750 grams de sucre.
Endavant, endavant. Tu sempre tranquil. Tu
doncs,
sempre,
bueno,
sempre tranquil.
El codonyat, no?, és una fruita de la tardor, com hem dit, amb pell de vellut, i una mica difícil de consumir per la seva duresa, però bueno, ara ho farem, no? Ens ajuda a reduir els nivells de colesterol i és un perfecte astringent, el millor, diria jo.
Uh-huh.
Aleshores, per elaborar la recepta necessitarem, bueno, primerament de tot, netejarem bé els codonyats, li traurem aquest borrissol que té i els partirem per la meitat. I així els posarem a bullir durant més o menys, jo diria, que uns 20 minuts a foc mig. Hi ha qui els pela abans i els hi treu el cor, però és molt difícil perquè el codony, si els toquem, són molt durs. Un cop fred, resultarà molt fàcil poder-los pelar. Els extraurem els cors i quedarà només la polpa. Aleshores, un cop tinguem la polpa, serà un quilo de polpa per 750 de sucre. Si no, més no podem fer servir sempre la regla de 3 per treure la quantitat exacta. Posarem la polpa en un cassó, amb el seu sucre, i ho deixarem coure a foc lent, sense parar de remenar, durant uns 40 minuts aproximadament, en què el sucre anirà caramelitzant i es anirà posant d'un color vermellós. Finalment, ho podrem veure que està cuit, perquè la polpa desenganxa del cul del recipient i fins i tot de la cullera. I aleshores, bueno, hi ha gent que ho podem deixar així, però a mi m'agrada donar-li un cop de túrmix perquè sigui molt més fi. Això va a gust del consumidor. Uh-huh. I, bueno, resultarà una pasta sòlida, compacta i força dura.
I a més d'aquest plat exquisit del restaurant, naturalment, del Barceló Sants, alguns altres plats que trobarem ara ja que ha entrat la tardor?
Doncs, bueno, sí, tenim uns canelons de pollastre de pagès amb jus del seu rostit i bolets, que demà comença la nostra al Carta Nova. I, bueno, amb plats de dia, doncs, els bolets, tot i que són... ara ja comencen a ser de la terra. Uh-huh. Tenim tot un seguit de plats que de ben segur no es deixaran indiferents.
Perfecte. Ramon, una abraçada i fins al proper dilluns.
Doncs vinga, us espero. Gràcies.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
I com tots els dies, els consells de Colnatur. Un dia més ens acompanya la senyora Figueres, especialista en col·làgen i responsable de Colnatur. Maria Teresa, bona tarda.
Bona tarda. Mira, avui volia comentar-vos que, malgrat que Colnatur va ser pioner en donar a conèixer les propietats de salut del col·làgen assimilable a les farmàcies, parafarmàcies i dietètiques d'Espanya, actualment hi trobareu un munt de marques amb productes en base a col·làgen. Llavors, podreu pensar, bueno, per què escollir Colnatur? Doncs, en primer lloc, perquè, a diferència de les altres marques, som elaboradors i especialistes en col·làgen des de fa més de 30 anys. Això ens permet elaborar un producte amb les característiques òptimes, de manera que el col·làgen Colnatur és un producte pur, obtingut per processos naturals, que no deixen residus en el producte. Tampoc no conté greixos, sucres, edulcorants, conservants, colorants ni al·lergògens. És molt neutre de sabor i es dissol molt ràpidament. En resum, està pensat perquè ens el puguem prendre durant molts anys, còmodament i amb total seguretat. Per això, diguem que Colnatur és el teu col·làgen de confiança.
Encara no coneixes la joieria Gem Ferrer? Al nostre establiment t'oferim allò que estaves buscant. Dissenys personalitzats sempre amb la màxima qualitat i originalitat. Ens adaptem a tu, perquè volem que et sentis únic i especial. A més, també disposem de serveis de reparació, fabricació i transformació de joies, rellotgeria i reparació de totes les marques de rellotges. A Gem Ferrer ens esforcem per aconseguir els millors resultats. Ah, i si com a molts de nosaltres t'han xampat al setembre i necessites finançament, a Gem Ferrer també comprem plata i or. T'estaràs preguntant on pots trobar-nos. Visita'ns al carrer Montaner 76 de Barcelona o truca'ns al 93 453 03 91. 93 453 03 91. A Gem Ferrer, pensem en tot. A què estàs esperant?
I recordin que el nostre joier, Gem Ferrer, també els espera al carrer Palència, número 12. Gem Ferrer.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Si no t'ajudo una miqueta o t'animes a ballar amb aquesta sintonia... Anima't a partir d'aquest moment... Que anem de seguida cap a Brasil en directe amb la Joana Monné. Oh, Brasil, Joana, bona tarda.
Hola, bona tarda, Toni.
Bé, abans que res, suposo que deus estar bé, contenta, feliç, igual que nosaltres, de tindre d'aquí el programa. En aquests moments, quina hora és a Brasil?
Ara són les 2 de la tarda. Ahir no era diumenge, doncs dissabte al vespre vam entrar a l'horari d'estiu. Per tant, Ens portem 4 hores de diferència ara, Toni.
Molt bé, però tu has descansat bé, has passat un bon cap de setmana i vens aquí, doncs, sí, preparadíssima tant. Per parlar-nos avui, si no em falla la memòria, d'Amazònia. És així?
Sí, exactament, sí.
Pues endavant, t'escoltem.
És la falta que ens va quedar... Sí, ens va quedar pendent l'altre dia, dilluns passat.
Pues endavant, t'escoltem, com sempre, estimada Joana, amb molta atenció.
Doncs, Toni, saps que la setmana passada vam parlar una mica de Donòstia, de Sant Sebastià, arrel del congrés que vaig estar participant. Jo, de fet, estava acompanyant a dos cuiners brasileños que feien ponència. Un era l'Àlex Atala, el cuiner més gran que tenim a Brasil, més conegut, més important, que és el restaurant Dom, de São Paulo. I l'altre era el Felipe Schettler, de Manaus, un noi més jove, menys conegut, que és d'Amazones. Quan vaig veure la ponència d'aquest segon cuiner, em vaig adonar que, tot i visquent a Brasil des de ja fa 20 anys, no?, que porto aquí, Amazònia és molt desconeguda. I vaig pensar que sí, que era interessant per mi... vaig adonar de l'interès que jo tenia en conèixer-la millor i vaig pensar... El proper programa de Ràdio Estel, els oients han d'escoltar i crec que poden tenir molt interès per veure, sobretot, la diferència que existeix entre Amazònia i Amazones, que jo crec que la gent ho confon, eh? Amazones és l'estat, que la capital és Manaus, la famosa Manaus, no?, de l'època, doncs, del caucho i famosa pel teatre, pel mercat, en fi. I Amazònia seria tot l'estat territorial de la gran part de la regió nord de Brasil, actualment amb uns 4 milions de quilòmetres quadrats, és la més gran de Brasil, i està composta per 7 estats. O sigui, Amazònia, de fet, és un bioma, agafa altres països, com sabem que fora de Brasil tenim Colòmbia, tenim Venezuela, que també tenen aquesta Amazònia, i aquí tenim 7 estats, que és Acre, Amapá, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia i Tocantins, que són els estats que componen, que composen aquesta Amazònia. No? I parlar d'Amazònia és molt complex, perquè podem parlar, centrant-nos en Amazonas, que és l'estat, la capital que hem dit, de Manaus, i veureu, doncs, com... De fet, hi ha altres estats molt importants, com l'estat de Pará, per exemple, que la capital és Belém, que és una ciutat que ja he visitat 7 vegades i és fascinant. Tu has estat a Manaus o no, Toni?
No he tingut l'oportunitat, però m'agradaria molt conèixer-ho.
Has de venir.
M'han parlat molt bé, i també de l'apartat gastronòmic, especialment els ingredients que té Amazones. Per exemple, ens pots dir algun, els ingredients, dintre de l'apartat gastronòmic?
Sí, Amazones té, mira... Com a ingredients importants, autòctons, herbes importantíssims, tubèrculs, no?, la mandioca, tenen bolets, per increïble que sembli, perquè ningú sap, per això jo deia que l'Amazònia és molt desconeguda, la gent no la coneix, molts peixos d'aigua dolça, perquè hi ha tota la bacia amazònica, hi ha el tucuraré, el pirarucú, el filloti, que són peixos grandiosos, peixos que poden arribar a fer 80 quilos. Moltes fruites, com sabem, també molt desconegudes, amb noms molt diferents, de paladars pràcticament inèdits. Les farines de mandioca són aliments bàsics per la població. Però ja que em fas aquesta pregunta, et diré una cosa. La gran contradicció de tot això és que, tot i tenir una biodiversitat molt gran, a l'estat d'Amazones, té el 80% del consum alimentari dels seus habitants ve de fora, o sigui, ve d'altres estats. I això és una gran contradicció, perquè és per mi una labor molt important dels cuiners, com aquest noi, el Felipe, que ha fet aquesta ponència per donar a conèixer això al món. Ell té un restaurant a Manaus, que es diu Benzeiro, i fa un treball de recerca d'ingredients per poder presentar-los a les seves elaboracions, no? O sigui, el seu menú, a la seva carta, i donar valor a productes de la terra o dels rius que estan oblidats pel poble. És increïble, això. No creus, Toni?
A Brasil, Joana, bueno, parlant genèricament, pluralment, a l'entorn de la família és molt important. És a dir, quan dinen o sopen, sempre intenten que la família estigui conjuntada, no?, per alguna manera, per poder parlar, inclús també els ingredients que van degustant, doncs quin profit poden tindre, i amb, si els pot ajudar, sí, naturalment, a nivell, diguéssim, sí, de tindre bona salut.
I tant, però jo crec que aquesta cultura també la tenim a Catalunya i, de fet, menjar en família s'ha de preservar, és el moment de debat familiar, no? Mentre dinem o sopem, s'ha de parar i s'ha de pensar millor i posar al dia, doncs, els temes importants. Jo proposaria, ja que dius això, posar com a punt de reflexió això que estic dient, no? de parar per pensar millor d'on venen els aliments que mengem i que consumim diàriament, si tenen la qualitat adequada, si segueixen els punts de sustentabilitat correctes, perquè si a poc a poc tots comencem a pensar en millorar l'alimentació, en consumir menys productes industrials, lògicament, en pensar en els ingredients dels petits agricultors o a les coses més fresques, el pollastre de pagès, les verdures, que tot això ja ho sabem, però ens oblidem, no? Anem amb el confort.
Quina sort.
El confort d'agafar al supermercat qualsevol cosa.
Dic, quina sort.
Jo crec que podem fer un país millor.
No hi ha cap dubte. Dic, quina sort que ens compaginem bé, eh? Vull dir que estem molt lluny, sí, però ara ja ens coneixem i sabem coordinar el programa. Per cert,
sí,
ens recordes, sí, el teu mail, sisplau, pels nostres clients?
Sí, tant. El meu email és joana, amb una N solament, Montner, tot junt, amb dues N's, @siberis.com.br de Brasil.
Molt bé.
I el meu Instagram és Joana Montner. Molt
bé.
Fàcil.
M'ho repeteixes una vegada més?
Sí, i tant. El meu email, per qui em vulgui escriure i treure dubtes o canviar opinions, és joana,
sí,
amb un N amb dues N's, joana amb una N amb un N amb dues, arroba, siberis, amb S, .com.br.
Perfecte.
BR de Brasil.
Joana, un petó molt gran i fins al proper.
Una abraçada molt forta.
No, no,
bona setmana.
Tota la teva família ens està escoltant, eh? Especialment,
ah, sí?
Home, la meva amiga Joana i el Frederic, el meu amic. Bueno, una abraçada
que
forta.
Bé.
Adéu-siau, Joana.
Una abraçada a tots.
Adéu, maca.
Bona tarda. Adéu.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Llámanos al 93 745 16 14, 93 745 16 14, o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
Ens preocupem per les teves inquietuds. Ens preocupem per la teva família. Estem amb tu. Radio Estel. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, amigues i amics, quin plaer començar la setmana amb la presència del nostre amic, el psicòleg. I quan diem el nostre amic psicòleg, naturalment es tracta de l'Antonio Bolinches. Antoni, bona tarda.
Hola, bona tarda, Toni.
Bueno, en primer lloc, parlarem de seguida de l'art d'enamorar, el teu darrer llibre, nova edició, actualitzada, etc etc. Però abans que, com sempre fem, anem al present.
A l'actualitat.
A l'actualitat i al present. A mi em preocupa molt, molta part de l'actualitat i molta part també del present. No, jo no sé com ho podria interpretar, la meva forma ara en aquests moments de pensar, o del meu pensament en, sí, aquests moments. Què li passa al món? Què li passa al ser humà?
Sí, això ho explico un altre llibre meu, que és Receptes per millorar el món. La tesi que jo defenso és que el model actual de societat ha entrat en crisi. Perquè, clar, es suposa que tota organització social està orientada a afavorir la felicitat de les persones que la componen. Quin és el problema del model capitalista? Que s'ha hipertrofiat, es sap crear riquesa, però no la sap repartir bé. I, per altra banda, la gent que té riquesa també se n'adona que la riquesa no és suficient ni pel benestar emocional ni per la felicitat. És cert que, com deia Benavente, el dinero no da la felicidad, pero es el mejor sustituto. Pero a partir de una cierta cantidad de dinero, a partir de una cierta cantidad de benestar, el que ens fa feliços és tenir un projecte vital realitzador i l'amor harmònic. De fet, dos dels meus llibres més coneguts, el que tu acabes de citar, que traiem la nova edició, l'Art d'enamorar, però també a la felicitat personal, parlo de les dues cames de la felicitat. Una cama és l'amor harmònic i l'altra és la realització personal. I aleshores el que li passa al nostre món és que hem creat un model de societat on és molt difícil la realització personal, perquè el model de societat no ho permet. És excessivament complex, excessivament exigent, excessivament injust, excessivament competitiu. En definitiva, té un excés de coses dolentes i està mancat de coses bones. I, evidentment, el que jo proposo és humanitzar el capitalisme. I per això, emissores com la vostra, que estan contribuint a crear una escala de valors inspirades en l'humanisme cristià, evidentment, és l'única sortida que jo li veig a la nostra societat.
Els joves de 12 a 18 anys, per posar un exemple, tu creus que estan preparats per, o assabentats per poder veure o tindre la responsabilitat que ve quan compleixen aquests anys?
No, ja, en aquests moments hi ha una certa preparació tècnica, acadèmica, cultural, que jo crec que, evidentment, és un mite, això que es diu, que és la generació millor preparada de la història. Per què? Perquè tota preparació requereix un cert esforç. I el jovent actual, precisament per aquest model, podríem dir consumista, hedonista, que estem vivint, els manca una cosa importantíssima per estar preparats per assolir les dificultats de la vida, que és la manca de capacitat de resistència a la frustració. A la vida no hi ha res important que es pugui aconseguir sense un mínim esforç. Fins i tot per fer les coses que t'agraden, si les vols fer bé, et requereix un cert esforç. Per tant, podríem dir que els nanos actuals estan tan desorientats o més que els seus pares o que els seus avis. Per una raó, perquè el model de societat ha entrat en crisi des de que als anys 80 del segle passat, per tant, fa que 30 anys, que el comunisme es va mostrar que no era operatiu, perquè, evidentment, va en contra la llibertat i la iniciativa del ésser humà, però aleshores també ha permès que en 30 anys comprovem que el capitalisme tampoc és un bon facilitador de la felicitat, aleshores, al segle passat es podien barallar, i els comunistes deien que el capitalisme era dolent, i els capitalistes deien que el comunisme era dolent. Bé, ara que ja no hi ha antagonista, ara que ja no hi ha comunisme, el capitalisme s'ha hipertrofiat, i aleshores no es queda més remei que reciclar això. Però ens hem quedat sense referents, i per això el referent ha de ser l'humanisme, humanitzar el capitalisme, desenvolupar els valors personals, i des dels valors personals, per extensió concèntrica, crear un nou model de societat més cooperatiu i menys competitiu, més associat a afavorir l'èxit del proisme i no tant a dificultar l'èxit del proisme. Hi ha una frase de Bertrand Russell que em sembla genial, que podria sintetitzar el que cal fer al món a partir del canvi personal. Bertrand Russell deia que si volem que el món canviï, hem de substituir l'enveja per admiració. Aquest és el gran problema. Uns als altres ens hauríem d'admirar i tots aprendríem de tots, però mentre seguim envejant el que li va una mica millor que nosaltres, evidentment, això no serà bo ni per nosaltres ni pels altres.
En el programa d'avui estem centrats en els joves de 12 a 18 anys. Bé, els pares que et visiten, que venen al teu gabinet, quan t'expliquen en alguns casos, és així, tal com jo penso, o per la informació que tinc, que molts d'ells estan ja molt cansats, uns altres estan agobiats i realment no els poden dominar amb alguns d'ells?
Sí, perquè aquí hi ha un altre problema important. El model educatiu, clar, pensa que Espanya, per la llei del pèndol, va passar d'un moment de repressió franquista a un moment de confondre la llibertat amb el llibertinatge. I aleshores, com tu saps, fins i tot està prohibit per llei pagar amb els fills. O sigui, si tu pegues amb un fill teu, et poden denunciar.
I si el fill pega la mare o l'àvia, per exemple, els avis.
Per tant, evidentment, jo no sóc partidari, com deia la meva àvia, la letra con sangre entra, però si és cert que educar els fills implica donar estimació, donar caliu efectiu, però també posar normes. I, evidentment, aquestes normes actuals són tan laxes, els crios estan acostumats a fer només el que els hi plau, i aleshores, per això et deia abans, que tenen poca capacitat de resistència a la frustració, perquè no els hi hem desenvolupat la capacitat d'autodisciplina. No sempre podem actuar fent el que ens agrada. Anar per la vida bé és harmonitzar part del que ens agrada amb part del que nosaltres creiem que hem de fer per pertànyer a una determinada societat. En definitiva, tal com ho defineixo amb el meu llibre El secret de l'autoestima, la maduresa no és més que compatibilitzar el plaer suficient que necessita la nostra part infantil amb el sentit del deure que ens interioritza la nostra part adulta, el nostre sentit de pertànyer a una determinada societat. Mentre no eduquem el nen a renunciar a determinades gratificacions en benefici d'harmonitzar el seu comportament perquè pugui ser compatible amb el comportament dels altres, en definitiva, mentre no regulem l'egoisme, la societat no funcionarà.
Un altre dels casos que tenim aquí sobre la taula i que està present també al programa d'avui és el bullying, o també interpretat d'una altra manera,
l'assetjament escolar, sí. Aviam, és una conseqüència, Toni. Em sembla perfecte que treguis el tema.
Sí, però deixa'm dir-te una coseta, i és que realment això succeeix moltes vegades a l'hora de pati.
Evidentment.
Bé, i llavors, per informació també que tinc, i coses doncs, que he intentat preguntar, en el pati té que haver-hi, com mínim, segons el col·legi, dos professors.
Sí, aviam.
Però és que aquests professors també, per la informació que tinc, tampoc estan al pati en aquell moment. Cada un pot fer el que vulgui, no? Alguns estan fumant, uns altres... Okay. I tot això succeeix i després ningú sap res.
Ja.
El director o els responsables dels col·legis, que en aquest cas són els directors, això deuen tindre que controlar. Sí. I si no ho controlen, ho tenen que fer el més aviat possible.
De fet, teòricament, la normativa escolar veritablement té previst que, lògicament, a l'hora del pati, precisament perquè els crios juguen i perquè molts jocs són competitius, que és el que genera a vegades baralles, i es busquen excuses perquè es pugui produir l'assetjament escolar. Evidentment, per això estan els professors, per vigilar. Malauradament, una cosa és la norma i l'altra és com la interpretem o com la portem a bon termini. I això sempre depèn ja de la responsabilitat personal.
L'addicció dels joves entre 12 i 18 anys a les noves tecnologies, d'alguna manera, també, estadísticament parlant, o la informació que ens ha arribat, duplica la de la població en general. Per començar, per què creus, Antoni, que els joves d'avui estan tan viciats a les noves tecnologies? El mòbil, els iPad, bueno, sí, etcètera, sí, sí. Etcètera.
Perquè hem creat una realitat virtual que està substituint a la realitat real. D'aquest fenomen, ja vaig parlar a Peter Pan, Pot créixer, on parlo precisament, que l'actual illa del mai més és actualment internet, el refugi per nens i per adults. O sigui, precisament perquè, com et comentava abans, vivim en una realitat que no ens agrada gaire i que a sobre no tenim gaire capacitat de gestionar la frustració i tenim poca capacitat de disciplinar-nos, es donen les condicions òptimes per fugir d'una realitat que no ens agrada. I com ens podem aïllar d'una realitat que no ens agrada? Creant una realitat alternativa, entrant en un món virtual. Ja que no ens agrada el món real, refugiem-nos en un món virtual.
Anem de seguida amb el teu llibre, L'art d'enamorar, la darrera pregunta, amb aquest tema, diguéssim, dedicat als joves de 12 o 18 anys. Estadístiques. Aquests joves de 12 o 18 anys...
Sí.
I escoltin vostès amb atenció, molts de vostès deuen estar assabentats, entre un 60 i un 70% beuen alcohol. És un percentatge, jo crec, més que preocupant.
Sí, però sortosament, no només prenen alcohol, malauradament també proven altre tipus de drogues il·legals, però deia que, sortosament, per al 90% dels que ho proven, és una etapa transitòria. O sigui, per exemple, l'alcohol, com tu saps, a Espanya, és, o forma part dels nostres hàbits socials més arrelats, però sortosament no hi ha un, només hi ha un 10% d'alcohòlics, però en canvi hi ha un 80% de persones que prenem alcohol per raons gastronòmiques, de manera autorregulada i moderada. Paracels ja va dir fa 500 anys que el verí és a la dosi. Tot per excés o defecte pot ser bo o dolent. Ara, evidentment, l'excés, en aquest cas de consum, sempre és un defecte. El problema és que quan un és jove vol provar, vol experimentar, i aleshores no se n'adona del perill que implica tot això. Per això ens hem de conscienciar.
Nosaltres vam ser joves, i jo recordo també els guateques i aquell sí, Cuba Libre, no?
Coca-Cola Ginebra. El tema és regular-ho.
Però realment no estàvem tan viciats. Almenys era al revés, no? Era un percentatge minoritari o...
Perquè teníem la capacitat d'autocontrol més desenvolupada. Uh-huh. O sigui, vivíem en una cultura de l'esforç i sabíem que havíem de compatibilitzar un determinat plaer, però també gestionar la nostra llibertat amb un determinat seny.
L'art d'enamorar és l'art de millorar, és el títol del darrer llibre de l'Antoni Balinches.
Sí, aquesta és la idea. O sigui, clar, la gent no ens estima i té tot molt a veure amb el que acabem de dir. Clar, el jovent actual, o sigui, precisament si es refugia en un món virtual per no afrontar el món real, per afrontar el món real han de desenvolupar les seves facultats, les seves virtualitats, les seves virtuts, les seves capacitats. I això és el que ens fa ser estimables, perquè la gent no ens estima per la nostra capacitat de demanar l'estimació, sinó que la gent ens estima per la nostra capacitat de crear bones relacions. En aquest sentit, la idea força de l'art d'enamorar és que l'art d'enamorar és l'art de millorar, perquè si jo milloro, jo enamoro. I si no milloro, no enamoro. És així de senzill.
I per tant podríem aprofitar aquest titular, no? Les persones que enamoren són les persones que es milloren.
És una de les meves frases que els mitjans de comunicació fan ressaltar del llibre.
On podem trobar l'art d'enamorar?
Sortosament, i a més... Ja
és una nova edició.
Deia la meva àvia, és de bien nacido ser agradecido, pues fa molts anys, fa 18 anys, quan va sortir la primera edició i des d'aleshores no ha deixat de publicar-se, una de les persones que es va fer ressò de la presentació, com sempre, va ser tu, que sempre has recolzat la meva obra. Pues 18 anys després d'aquella primera edició s'ha produït una segona, una tercera, una quarta, estem a la vuitena edició en català. I això ens demostra una cosa, no només en català, perquè també està en portuguès, en castellà, en japonès, en coreà. Això demostra una cosa, que la idea bàsica, que l'art d'enamorar és l'art de millorar, és vàlid per totes les cultures.
Antoni,
per tant, qui vulgui enamorar, que es posi a millorar.
I d'on podem trobar l'art d'enamorar? El darrer llibre amb nova edició actualitzat.
Ara sortirà la nova edició en català, en castellà està de bolsillo, i també en català surt de butxaca, de Cosetània. Uh-huh. El presentarem el dia 17 del mes vinent a l'àmbit cultural del Corte Inglés, i a partir de primers de novembre ja podran trobar les llibreries.
Doncs, Antoni, una forta abraçada, com sempre, i fins aquí 15 dies aproximadament. Et sembla bé?
Tan aviat com pugui, i els compromisos de presentació del llibre m'ho permetin.
El Màrius posa música de seguida. Et sembla bé?
Perfecte.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Bona tarda, la Vall d'Aran.
Porque un día podamos escarmentar, porque acaben con tanta furia. Aleluya.
Aleluya. Aleluya. Aleluya. Ooh.
Estem amb tu, Toni Guerrero.